Ràdio Estel. Girona 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. L'any 1817, el francès Marcel i Champagnat va fundar l'Institut, dos germans maristes, dedicat a l'ensenyament dels nens pobres. Avui parlarem d'aquest bicentenari amb Valerià Simó, que és germà marista i sotsdirector de l'Escola Marista de Girona, i amb Manel Pou, que és també marista i que des de fa 2 mesos viu a la comunitat de Girona dels Maristes. Benvinguts, comencem, com sempre, escoltant el missatge que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Des de Lourdes, pensant en els malalts. Aquests dies, un bon grup de malalts, infermeres, brancadiers, pelegrins, uns 800, vivim el pelegrinatge anual al santuari de la Mare de Déu de Lourdes, organitzat per l'Hospitalitat. Tot preparant-ho, he pensat en els malalts, els que són a Lourdes, però també en els de les llars, de les residències i dels hospitals. A Lourdes. Enguany, en celebrar la 25a Jornada Mundial dels Malalts, el lema de Lourdes, indicat pel Papa Francesc, és la primera expressió del cant de Maria, el Magnificat. El Senyor ha fet en mi meravelles. Maria reconeix les meravelles, l'acció de Déu en ella i en els febles, els malalts, els pobres. Sovint ens fixem en les aparences, en la façana, amb la mirada superficial i no contemplativa. Maria, en l'ambigüitat d'aquells moments històrics, descobreix tot el que Déu ha fet amb ella i amb els més necessitats. Contemplant-nos i contemplant la nostra experiència amb els malalts a Lourdes, també ens cal reconèixer les meravelles de Déu en ells i en nosaltres, els qui els acompanyem. Experiència de guarició, si no de totes les malalties, si de l'esperit, perquè es recobra la serenor, la pau, la fortalesa, l'ajut en el dolor, el consol en l'aflicció. Experiència també de guarició dels cors endurits pel pecat i per tantes ferides que la vida i algunes persones han provocat. Experiència que els més febles de salut, els més petits i pobres, són omplerts de béns i exalçats. A les famílies i residències, a les famílies que teniu i serviu algun malalt, cal agrair-vos que amb la vostra dedicació l'ajudeu a viure el Magnificat. També ell es pot sentir objecte d'estimació i ajudat en les seves malures. Per tant mateix, la seva presència també pot ser una ocasió d'humanització per la família. A les residències que s'esforcen per oferir un bon servei als ancians, sempre els mancarà quelcom decisiu, que és la visita, la companyia, l'afecte dels familiars i dels amics. Cal que els familiars i amics contribueixin a fer que la residència també es converteixi d'alguna manera en un espai familiar. Els hospitals. Cal valorar tots els serveis mèdics dels professionals de la salut, però també cal tenir present que als hospitals hi ha equips de preveres i laics que cuiden de l'esperit. El servei religiós, el diagnòstic, la intervenció necessària i la curació del cos són fonamentals. Però el malalt és persona, amb una dimensió espiritual que també és necessari atendre i servir. Tota persona, quan ingressa en un hospital, té el dret de demanar al servei religiós que el visiti i el serveixi. Des de Lourdes, agraïm als professionals de la salut, als familiars que cuiden malalts, als preveres i equips de pastoral de la salut dels hospitals, als voluntaris que visiten malalts, als cuidadors de les residències, tot el que oferiu als malalts. Durant l'any 2016 s'han realitzat unes 7.100 intervencions pastorals en els nostres hospitals de la xarxa pública i en l'àmbit parroquial i residències s'han acompanyat 956 persones. Des de Lourdes cal agrair als malalts el seu testimoniatge quan viuen amb serenor, fortalesa i ànims la seva malaltia. Mare de Déu de Lourdes, salut dels malalts. Pregueu per nosaltres. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
Se celebren els 50 anys de la parròquia de Sant Pere de Banyoles. Aquesta i altres informacions redactades per Meritxell Comas. Benvinguda, Meritxell.
Hola, Àngel, moltes gràcies. El passat diumenge el bisbe Francesc va presidir la missa del 50è aniversari de la parròquia de Sant Pere de Banyoles, obra de Jordi Masgrau i que data de 1967. La commemoració va comptar amb la presència de molts fidels i el prelat, en la seva homilia, va ressaltar la importància que tenen avui les comunitats eclesials. Un cop acabada la missa, el bisbe Francesc va poder escoltar les inquietuds dels assistents.
El bisbe de Girona afirma que participar a la missa i rebre la comunió és un acte de supervivència.
Durant l'homilia de la festa de Corpus celebrada el passat diumenge a la catedral, el bisbe de Girona, Francesc Pardo, va definir el combregar com una qüestió de supervivència per afrontar les dificultats amb esperança. També va afirmar que per ser cristià segons Jesús cal l'Eucaristia i va exhortar els assistents a recuperar el veritable sentit del diumenge combregant, ja que d'aquesta manera la comunió ens estimula a conèixer Jesús en els altres. La festa de Corpus va recuperar la tradició de compartir-la amb la imatgeria popular. Al final de la missa, l'àguila va dur a terme el seu tradicional ball, acompanyada dels capgrossos i gegants, va seguir la tradicional processó que, sortint des de les escales de la catedral, va arribar a la basílica de Sant Feliu. Allà el bisbe va dur a terme una darrera pregària davant el Santíssim. El fet de recuperar enguany la imatgeria popular es deu a la commemoració dels 600 anys de la decisió de construir la nau única d'estil gòtic de la catedral i els 20 anys de la colla Falera Gironina que porta la comparsa tradicional de la ciutat.
Aquest divendres va començar el pelegrinatge de l'Esperança a Lourdes.
Aquest divendres ha sortit el pelegrinatge anual al Santuari de la Mare de Déu de Lourdes, que durarà fins dimarts i serà presidit pel bisbe Francesc. En la seva carta d'aquest diumenge, el bisbe Francesc assegura que es tracta d'una experiència de guarició, si no de totes les malalties, si de l'esperit, perquè recupera la serenor, la pau, la fortalesa i el consol.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Anem a escoltar el punt de vista d'aquesta setmana que ens el porta Joan Manuel del Pozo, que és síndic i professor de la Universitat de Girona. Benvingut, Joan Manuel.
Gràcies. Gràcies.
Per estar amb nosaltres, un plaer, com vulguis.
Arriba l'estiu, temps que sembla que ens permet fugir del brugit nerviós del nostre temps de cada dia. Ens cal asserenar la vida amb una certa ètica de la temporalitat que recomanaria, entre altres principis, limitar el consum de tantes activitats perfectament prescindibles que ens tornen dependents de moltes foteses. Ens cal aprendre a establir prioritats, basats en la idea elemental que no podem fer-ho tot, consumir-ho tot, gaudir de tot, i que hem de saber triar només el que val la pena de debò. També ens cal evitar fer dues coses alhora i saber trobar i gaudir de moments de quietud, de pura quietud, de saber escoltar el silenci, o badar i prou, com el cèlebre Flaner de Baudelaire. És a dir, aprendre a perdre el temps, amb el convenciment que saber perdre el temps pot equivaler a guanyar la vida, simplement perquè ens haurem escapolit, com voldrien els clàssics, de l'esclavatge dels desitjos interminables. L'estiu pot ser un temps de tranquil entrenament per a aquesta nova i necessària ètica de la temporalitat.
L'any 1817, el francès Marcel·lí Champagnat va fundar l'Institut dels Germans Maristes, dedicat a l'ensenyament de nens pobres. Avui en parlem amb Valerià Simó, que és germà marista i sotsdirector de l'Escola Marista de Girona. Benvingut, Valerià.
Gràcies.
I amb Manel Pou, que és marista i que des de fa uns dos mesos està a la Comunitat de Girona. Benvingut, Manel.
Gràcies. Moltes gràcies.
Bé, Marcel i Champagnat, tal com dèiem, va fundar amb altres companys la Societat de Maria i després l'Institut dels Germans Maristes. En primer lloc, quina diferència hi ha entre la Societat de Maria i l'Institut dels Germans Maristes? De fet, el que celebrem són els 200 anys de la fundació de l'Institut de Germans Maristes.
Sí, és interessant que Marcel i Champagnat és un jove prevere que amb altres companys francesos funda una congregació, però després ell s'especifica en els germans, per tant, germans que no són preveres i que pensen en els infants i joves. Per tant, enguany, en aquest 2017, estem celebrant els 200 anys de l'inici de la seva fundació, com agafa un petit grupet de nois i a partir d'aquí funda els que seran els germans maristes.
Que és dedicat a nens pobres, no, Manel?
Sí, sobretot ell. Ell va veure el moment de que hi havia, en aquella situació, després de la, diguéssim, de la guerra, de tota la rebel·lió, de tot el tema que per les muntanyes i els pobles estava allò deixat de la mà de Déu, va veure que els joves no tenien nivell, no tenien coneixement de Déu. Per tant, què és el que va fer? Cridar joves que volguessin estar fent de mestres d'altres, o els va ensenyar. I aquests són els primers que van anar cara a les zones més pobres, cara als poblets, i mica a mica van anar començant. Es van estenent d'aquest arbre de la societat, però sobretot ja dels germans maristes.
Per tant, la Societat de Maria són els capellans i l'Institut dels Germans Maristes són els frares, no?, els germans.
Sí, sí, els germans maristes, quan parleu de germans maristes, estem parlant de germans. El que passa que, certament, en els darrers anys, quan parlem de maristes, parlem de germans religiosos i de nois i noies, homes i dones, que s'han fet educadors. Per tant, creiem que quan parlem de maristes, parlem, per un costat, dels germans religiosos i també d'homes i dones, alguns joves i altres més grans, que fan de la seva vida una donació als altres.
I que serien els laics maristes, que tots en diem maristes de Champagnat.
Com teniu les vocacions?
Uf. Mira, les vocacions, creiem que estem molt bé. I ara diràs, com és que estem bé? Estem, podríem dir, baixant una mica en les vocacions de religiosos maristes, perquè som menys. El que passa que en els darrers anys detectem la crida de Déu a molts joves laics i laiques que, sense ser religiosos, són maristes.
I de quina manera?
Doncs jo crec que són persones que dediquen la seva vida, casats o solters, a l'atenció als altres.
Perquè vosaltres teniu una tercera orde, com altres...
No, però dintre de la Societat de Maria, o sigui, a part dels pares maristes, amb un nombre bastant reduït, aquí a Espanya ara mateix només hi havia una escola, que ara en parlarem, estan també les germanes maristes i les germanes maristes missioneres. Clar, d'això no se sent parlar perquè són realitats dintre de la Societat de Maria que tenen la seva vida, sobretot en missió, a altres països, diguéssim, sobretot ja de tercer món, tant unes com altres. Aquí a Espanya no tenim massa presència, i dels pares maristes en parlarem quan ara diguem una novetat.
Quina novetat és aquesta, Valeria?
Sí, actualment els maristes a Catalunya teníem 9 escoles.
A Catalunya 9 escoles?
9 escoles, sí, i altres coses socials. I ara, a partir del curs 17-18, ens afegim i incorporem l'escola de Sant Pere Chanel de Malgrat de Mar. És una alegria per nosaltres molt gran. Aquesta escola estava fundada pels pares maristes des de fa molts anys, a una vila tan maca del Bisbat de Girona. Què ha passat? Doncs, que els pares maristes han cregut oportú fer un transmès, transmetre la seva funció a altres, i ens han contactat amb nosaltres. I al final ens hem posat d'acord. Per tant, els germans maristes que teníem al Bisbat de Girona, una única comunitat i escola, a Girona, la ciutat, ara en tindrem dues, que serà a Malgrat de Mar. Estem molt contents. Per tant, els maristes Bisbat de Girona, tindrem dues comunitats de religiosos i dues escoles a la nostra contrada.
A part de Girona, dèieu que esteu en més altres llocs de Catalunya. On esteu?
Sí, és molt important saber que els germans maristes a Catalunya tenim 9 escoles, podríem dir Lleida, podríem dir Rubí, Barcelona, etc, però també tenim un treball d'atenció a grups de nois i noies social. Tenim centres oberts, etc. No?
Per exemple, un CRAE que fa 25 anys que funciona a la ciutat d'Igualada. Un CRAE són paraules majúscules, perquè allà es fa vida de família amb nens de famílies però molt desestructurades, i des dels 8-9 anys fins als 18 anys, que viuen, que allà estudien, que són tractats d'aquesta manera, que han estat fins ara potser molt malament, no? Però no s'acaba allà. Tenim després a Barcelona i també a Rubí, i potser altres llocs, dos pisos o tres, diguéssim, ja tutelats, on hi ha també presència de germans maristes, amb joves que ja tenen més de 18 anys, alguns treballant, altres buscant feina, amb totes les seves dificultats, però amb vida de família, com Marcelí Champagnat ens va donar el carisma, no? Diguéssim, ja de família, de fraternitat, d'estimació pels altres.
Parlem una mica de l'escola marista. Quin és el carisma d'una escola marista en comparació amb altres escoles, com per exemple pot ser de la Salle, dels Carmelites, de les Dominiques? Quin carisma tenen diferents, bueno, els maristes?
Gràcies a Déu, t'he de dir que les escoles religioses i concertades cristianes ens assemblem molt. Això ho hem de dir-ho, perquè ens estimem molt, ens assemblem molt. Ara, podríem dir, quina característica hi ha en una escola marista? Doncs una escola marista hi ha una característica de proximitat al nen infant, de valoració de la seva persona, d'una atenció des de la llibertat. Això és molt important, saber que les escoles maristes són unes escoles clarament cristianes, però ens trobem que hi ha famílies que estan en una recerca de l'espiritualitat. Llavors, nosaltres respectem moltíssim que hi hagi alumnes, famílies, que estan en recerca, o alguns que són d'altres religions, com, per exemple, religió musulmana, per exemple. I jo crec que això és un punt molt important, que moltes famílies, la majoria de les famílies, es troben a gust en una escola cristiana marista perquè es respecta la seva llibertat, i ells també han d'acceptar, han de treballar aquest valor que, anem-ho a dir-ho clar, el que els arriba amb ells és que el cristianisme vol millorar les persones, a fer-les més felices i més solidàries.
Com? Com ho feu?
Mirem de fer-ho des de la presència. Mirem de fer-ho des del treball d'equip, des del treball fratern. Sobretot, clar, no hi ha molts germans, però sí que hi ha, com he dit abans, molts maristes de Champagnat, molta gent vinculada, fins i tot gent que viu amb un compromís de, diguéssim, de reunions i de vida, que es diuen grups de vida marista. Com fem aquesta atenció? Mirem d'estar-hi molt propers, acollir-los, estar atents, de tenir molta conversa amb les famílies, de tenir els nois que puguin parlar en els moments que ells vegin més importants. I altres aspectes?
Hi ha un detall que estem notant en l'escola marista amb el pas dels anys, que és que els antics alumnes, on van a treballar i estudiar, són persones que vellen per servir els altres. Creiem que això és una dada que l'escola catòlica ha de ser valorada per tothom. I quan dic per tothom, no solament dic per nosaltres, sinó per altres entitats polítiques, de que l'escola catòlica treballa, que hi hagi gent que vella pels altres allà on estan. Jo crec que això és un tresor molt gran que ens hem de celebrar tots plegats.
Què més, Manel, ara que te tenim aquí?
És un crac, eh?
Fa pocs mesos que estàs a la comunitat de Girona. Com veus la comunitat de Girona comparada amb les altres que hi ha a Catalunya?
Home, això de comparar a cada lloc, o sigui, es viu el que hi ha i sobretot depèn de les persones que hi ha. Mm. I la comunitat de Girona és una comunitat molt maca, molt acollidora, molt oberta a la gent que ens ve, perquè de l'escola o antics que venen doncs a parlar, que venen també a pregar i després a menjar, per què no? Doncs això és molt important. Jo venia d'una altra comunitat, bueno, estic en una altra comunitat que és la de Sants, que som 7 germans. Llavors també hi és, aquests rasgos també hi són, acollidors, atents, dintre de lo que és la fraternitat, d'aquests petits detalls nostres que sempre són importants, i llavors, sobretot, estar atents també al barri, viure també, o sigui el món d'església, de parròquia, estar al costat, fent de catequistes o estan dintre del món també que és ja el de la família que busca o que està en recerca també d'aquesta fe que temps enrere, diguéssim, havien tingut, no? I sobretot, la meva experiència també és dintre del món social, des de la presó, des del que està al carrer, des de les noies, tot això... O sigui, els maristes ho estem mirant, sobretot quan ja ens toca el moment de la jubilació, però que no ens jubilem mai. Vull dir que és un tema correcte.
Jo diria abans d'acabar que fa pocs dies, el 10 d'abril, el papa francès va rebre el nostre germà Emili Turú, que és el nostre germà superior general, no? I li va dir, diu seguiu treballant amb l'educació. Jo penso que és un lema molt important, no?, que el papa Francesc ens segueixi encoratjant a seguir treballant per servir els altres des de l'educació cristiana. Penso que això és un punt i final molt maco que no solament ens ha afectat a nosaltres, els germans, sinó també a tots els educadors i educadores que formen part de la vida.
Quants sou a la comunitat de Girona, de germans, maristes?
Quatre.
Quatre.
Ja per acabar, com viviu aquest bicentenari? Heu fet actes? En fareu més?
Sí, n'hem fet moltíssims.
Els alumnes feu
els alumnes, exacte, els alumnes han fet un munt d'activitats, cançons, vídeos, llibres, etc. S'han fet moltes activitats. I a Girona es calcula que al febrer del 2008 hi haurà una exposició, al centre de Girona, amb alguna activitat més. Per tant, ha estat unes activitats molt maques en tots els sentits.
Hem de dir que l'Escola Marista és aquest impressionant edifici que quan es va crear va crear molta expectació per la seva forma, No sé si és octagonal, cada classe...
Sí, octagonals, no? Són ja polígons.
Sí.
I tot allò... crec que recordar que va tenir fins i tot un premi...
Sí, sí, molt modern,
Molt modern.
Tot un edifici molt modern al carrer... al Riu Güell.
S'han anat fent reformes, s'han anat ampliant, hi ha també un gran pavelló, hi ha també un teatre, i està sempre obert a tot el que... O sigui, diguéssim, Església de Girona... entitats de Girona, moltes coses que es fan a nivell de... perquè podem deixar i podem permetre aquest luxe de que compartim el que és nostre. I ve molta gent, realment. Aquests dies hem tingut centenars de famílies pel tema de l'AMPA, pel tema de l'esport, pel tema de final de curs... Tot entra dintre d'aquest acte, d'aquest bicentenari, no? Perquè sempre hi ha festes, cada any sempre tenim festes, però aquest any s'ha multiplicat encara més.
Doncs avui hem parlat d'aquest bicentenari de la fundació per part de Marceli Champagnat de l'Institut dels Germans Maristes dedicat a l'ensenyament. Gràcies a Valeria Simó, sotsdirector de l'Escola Marista de Girona, i també Manel Pou, marista, que està ara en aquests moments aquí a la comunitat de Girona. Gràcies i felicitats per aquest bicentenari.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
El pròxim dimarts, dia 27, a 4:45 de la tarda, a la Basílica de Sant Feliu de Girona, pregària per les vocacions sacerdotals. Dimecres que ve, fi de curs del moviment Vida Creixent, a les 5 de la tarda, a l'Església dels Pares Claretians de Girona. Dissabte que ve, dia 1, Romeria de Sant Llorenç de la Muga, al Santuari de la Mare de Déu del Món. També el dissabte de la setmana que ve, comiat dos pares maristes de Malgrat de Mar. A les 6 de la tarda, el bisbe francès presidirà l'Eucaristia i els actes de comiat d'aquesta comunitat. També hi ha la pregària a la Mare de Déu de Fàtima a 6:45 de la tarda a la parròquia de Sant Pau de Girona i la visita pastoral a la parròquia de Sant Pere de Llígordà. El bisbe francès presidirà la celebració de l'Eucaristia a les 9 del vespre i en finalitzar es reunirà amb els feligresos. Aquest passat dimecres es varen portar a terme els actes de la commemoració dels 175 anys de la mort de Lliberada Ferrerons. Quatre trets característics van definir Lliberada Ferrerons: dona, laica, obrera, pobra i malalta. El seu lema era els ulls a la feina i el cor a Déu. Des de ben petita, als 7-8 anys, va treballar en una fàbrica tèxtil al terme municipal de Sant Joan les Fonts, a una hora de camí. Als 27 anys va haver de fer repòs al llit i de forma indefinida fins a la seva mort arran de l'aparició d'un tumor al fetge. Tenia 39 anys. Lliberada de Farrarons va esdevenir un testimoni cristià per a la seva forma d'entendre la malaltia durant els 12 anys que va viure enllitada. L'any 2009 fou declarada venerable per la Santa Seu i actualment s'espera un miracle per ser declarada beata. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 25 de juny. Ho fem amb Miquel Calzina, que és delegat de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Girona. Benvingut, Miquel.
Hola, Àngel, què tal?
Quan vulguis.
Doncs aquest diumenge recuperem l'Evangeli de Mateu, concretament llegim Mateu 10, 26, 33. En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols: «No tingueu por dels homes. Allò que us dic en la fosca, digueu vosaltres a plena llum. Allò que us dic a cau d'orella, proclameu des dels terrats». I bé, força sovint, en les nostres parròquies, en les nostres trobades dominicals i en les nostres converses, sentim a dir i ens diem potser a nosaltres mateixos que avui és molt difícil viure la nostra fe de cristians enmig d'un ambient social marcat moltes vegades per la indiferència amb l'Església, quan no per una certa també hostilitat, o per la manca de sentiment religiós i per la secularització. Precisament Enzo Bianchi, el conegut escriptor espiritual i fundador del monestir de Bose, a Itàlia, ens deia fa pocs dies que hi ha perceptiblement fins i tot un cert anticristianisme latent, però palpable. Però jo també em pregunto sovint si no deuria ser igualment difícil de viure la fe, una fe autèntica, viscuda a fons, una fe madura, quan l'ambient social era un ambient de plena cristiandat, de cristianisme sociològic. És a dir, quan el fet de pertànyer a l'Església ni tan sols era qüestionable, o quan la fe no era una opció personal, sinó una qüestió d'elecció. Una cosa que es donava per descomptat, que venia donada sense més. Segurament que en aquell ambient tampoc no deuria ser fàcil desempallegar-se de tantes coses obreres per poder anar a l'essencial. Jo diria, per tant, desenganyem-nos, que viure una fe i un cristianisme realment madur i autèntic no ho ha estat mai de fàcil. No ho va ser en temps dels primers deixebles i de les primeres comunitats cristianes. No ho ha estat al llarg de la història i no ho és avui. Pensem, a més, en aquells cristians que encara ara sofreixen violència al món a causa de la seva fe. Per tant, potser per raons ben diverses, el cas és que ser cristià no és fàcil. I és aquest fet que ens dona la clau per entendre l'Evangeli d'aquest diumenge, amb el qual ja reprenem definitivament el temps de durant l'any, el temps ordinari, aquest temps del dia a dia, un temps potser litúrgicament planer, sense sobresalts, que en cap cas vol dir rutinari. És en aquest moment que Jesús ens convida a no desistir, a no adormir-nos i a seguir donant testimoni de la nostra fe i de la bona nova de l'Evangeli. Tranquil·lament, si volem, però sense temor ni complex de cap mena. Per això aquesta invitació ve acompanyada d'una certa reiteració: no tingueu por. I amb aquest no tingueu por, Jesús ja avança als seus seguidors que les condicions i les situacions amb les que hauran de bregar i de conviure no seran les més fàcils, més aviat al contrari. Però també saben, com sabem nosaltres avui en la societat que ens ha tocat de viure, sabem que estem en bones mans, que estem en les mans del Pare, i que la fortalesa del cristià, la que ens dona forces per seguir donant testimoni de l'Evangeli, no resideix ni en el coratge ni en l'heroisme, sinó en convertir la nostra debilitat, les nostres dificultats, en un acte de confiança plena en Déu Pare, entregant-nos sense por a la seva voluntat i a la missió que hem rebut des del nostre baptisme. És aquí, en una confiança humil però resistent, on rau la nostra fortalesa.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.